perquè avui és el Dia Mundial de l'Aigua i avui us preguntàvem, us donàvem, dèiem, quatre comarques catalanes i ens havíeu de dir en quin el consum domèstic d'aigua per persona és més elevat. L'opció A era la Cerdanya, l'opció B Pallars Sobirà, l'opció C Vall d'Aran i l'opció D Baix Empordà. I per joia i alegria de Vicenç Martí, la comarca on es consumeix més aigua i a més amb molta diferència és la Vall d'Aran.
Ho veus? És que te'n dones, no? Ja m'ho ensumava, jo.
367 litres d'aigua potable per persona i dia al consum domèstic.
I saps per què ho fan, no? Perquè deuen dir, Catalunya en roba. Barcelona en roba l'aigua, doncs ens la quedem nosaltres.
Ha estat un pesat,
i obren les aixetes de les banyeres, els portos d'any, de tot, les aixetes obertes.
Per malbaratar aigua.
A tot i plen per gastar aigua perquè no la puguem gastar nosaltres.
Doncs aquí hi ha diversos motius. El segon, la següent amb més consum d'aigua, he dit Vall d'Aran, 367 litres d'aigua potable per persona i dia. Després ve l'Alta Ribagorça amb 320, després el Pallars Sobirà amb 215, el Baix Empordà amb 214. Però penseu que la Vall d'Aran, cada ciutadà de la Vall d'Aran consumeix 4 vegades més, per exemple, que un ciutadà de la Terra Alta, eh?
O sigui que... I com és això?
Bé, aquí hi ha diverses coses. Una és el turisme, però també hi ha altres comarques molt turístiques on es consumeix molta menys aigua per persona. Bueno, però aquest és un turisme extensiu, amb moltes cases, molts jardins, pins, moltes piscines.
Pijepins.
I, segons la notícia del 324, molt interessant, on hi ha totes aquestes dades, jo no ho sabia, però la Vall d'Aran, l'aigua és gratuïta. Els veïns es fan càrrec del cànon d'aigua, però no abonen cap impost.
Veus?
Pels litres que consumeixen.
Veus? Perquè els hi paguem nosaltres! Els hi paguem nosaltres i a sobre ens critiquen!
No crec que ho pagui Catalunya, això.
Sí, home, clar.
En tot cas, ho paga.
Vale, ells tenen l'aigua allà i el diuen que per què no
paguen. Paga Catalunya, paga Catalunya.
Quin és el mal? El mal és que tenen massa aigua, perquè al túnel de Viella hi ha aigua, però contínuament, que tu poden passar...
No sé d'aigua com estan, amb la sequera que portem, no sé d'aigua com estan.
Tota la de Catalunya la tenen ells. Escolti, I encara diuen que volen decidir que no són catalans.
A veure, li vaig dir... A mi el que em sorprèn de vostè, des que hem començat el programa, que... pensa d'una manera quan es tracta de la independència de Catalunya.
És molt diferent, no barreixis, sisplau.
I si la Vall d'Aran
vols
ser independent,
no, és que
aquí
no, és que no
troba
poden,
totes les pegues.
És que tenim de votar
pensa,
tots...
Aplica la política espanyola.
No,
aleshores,
no,
una cosa o l'altra.
No, espanyol no. A mi no em barregis, segons qui, ara.
Bueno, tu,
que volen votar? Decidim-ho tots.
Doncs penseu, de les comarques que menys...
És que m'acaba el repertori.
Comarques que menys consumeixen per persona, doncs Terra Alta, com dèiem, 98 litres, el Priorat 103, les Garrigues 104, la Segarra 101, el Barcelonès 105, i en canvi, l'altre extrem,
Vall
d'Aran 367.
Amb el dia que Catalunya en roba, se la queden ells.
Doncs res, simplement aquestes grans diferències que hi ha entre comarques, també pel model, doncs, de també moltes altres coses, doncs d'altres.
I l'olla aranesa és catalana, no és aranesa.
De veritat, quin home més pesat.
L'opció correcta era la C, la Vall d'Aran.
Vinga, doncs hem rebut avui 659 mails, 659, i d'aquests 414 l'han encertat.
414?
Sí.
No em digui, sisplau, a mi, perquè jo...
No li diria a vostè, no pateixi. A vostè avui no li dic, perquè després del rotllo que ens acaba de deixar anar... Va, senyor Marcelí, un número de l'1 al 414.
Doncs mira, el 372.
372, perfecte.
És un número que no té ni...
No, ni cap ni peus. Demà és el Dia Meteorològic Mundial. I demà de llamps. Demà va demà... de llams i trons.
Demà, per tant, hauríem de felicitar l'Abel Caral, no?
Per exemple.
Que passi uns minuts pel versió, que ja li agotarem del minut X al minut l'altre, i serà el temps que tindrà.
Bueno, demà sí és el dia
tenim
per
guanyador, ja, de cara demà.
Vinga, va,
de cara avui. El guanyador d'avui és l'Israel Quesada. Diu, bona tarda, resposta C. Israel Quesada.
Molt bé, molt extensiu i realment un
de Barcelona.
D'aquests que generen molta il·lusió rebre al programa. Gràcies. No, gràcies. Au. A Calfo Estefan Bassas. Bé, demà més. Ara demà fem 3 minuts de pausa. Començarem amb el contraatac que ja en la porta va avançar fa uns dies.
Alerta.
Abans del partit del Clàssic.
I
president...
Tant. Molt de compte, perquè ja ho tenim a punt, això.
Primer contraatac contra els periodistes...
Que intoxiquen i que fan mal al Barça i Catalunya.
Contra els periodistes que estan fent mal al Barça.
Molt bé, president.
Sí, Míriam Díaz i Xavi Rocamora en uns minuts amb el primer contraatac del Futbol Club Barcelona.
No ens arronsarem de cap manera. Ens volen ensorrar, però estem més forts que mai.
RAC 1. Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Després de 40 anys, a Masterpiel Via Augusta ens traslladem a un nou establiment i fem liquidació amb descomptes de fins al 70% en sofàs, butaques, taules, cadires, catifes i mobles.
Ara és el moment de gaudir del confort i del disseny al millor preu. No et perdis aquesta gran oportunitat. Masterpiel a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Abel Folch, Llum Barrera, Roger Coma i Laura Porta protagonitzen Una teràpia integral, de Cristina Clemente i Marc Angelet al Teatre Goya. Una comèdia plena de sàtira que traça un afilat retrat de la societat actual i els seus gurus de l'autoajuda. Aquest cop no t'ho pots perdre. Una teràpia integral, a partir del 15 de març al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
B-Travel és on comença el teu viatge, on et planteges si aquest any vols fer una escapada o perdre't pel món. Cultura o aventura. Agafar el tren o volar. T'esperem amb moltes destinacions, experiències, premis i descomptes. Vine a B-Travel del 24 al 26 de març a Fira de Barcelona. Recinte de Montjuïc. Compra ja la teva entrada a b-travel.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme, aparador del sector.
Del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà. Equips d'última generació. Destinacions, demostracions, piscina, batejos, presentacions, conferències.
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show del 24 al 26 de març a Fira de Cornellà, l'epicentre del món del busseig. Més informació a mdivingshow.com.
Per desconnectar, pots provar amb un retir de ioga a la muntanya o apropar-te al mar per gaudir d'un bon arròs. Tres restaurants per assegurir el Mediterrani des de primera línia. Cala Nuri, Xiroi i Salmar. Troba'ns a la Barceloneta i al web familianuri.com.
Família Nuri, restauradors des de 1962.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Quatre de la tarda, 8 minuts. Míriam Díaz, molt bona tarda.
Bona tarda.
Xavi Rocamora, bona tarda.
Bona tarda.
Com dèiem, ja tenim president Laporta. El contraatac a punt. Això, aquestes declaracions que n'escoltarem, les va fer abans del clàssic?
Sí, són de divendres. De fet, ara em feies referència. Sí, sí. Divendres passat, a 2 dies del clàssic, i amb tot l'enrenou del cas Negreira, ell feia una crida a l'afició a l'estadi, anima l'equip i oblidar-se de tot plegat. I allà ja advertia.
Veniu a animar l'equip més que mai. Tenim una gran oportunitat per acostar-nos a l'objectiu d'aquesta temporada, que és guanyar la Lliga. La campanya que estem patint no és per casualitat. Temps hi haurà i tinc ganes d'explicar-vos sí. Qui, per què i com estan orquestrant aquesta campanya.
Sí, senyor.
No tingueu cap dubte que ens defensarem.
I tant.
I no només ens defensarem, atacarem.
Atacarem.
Sí, senyor.
Per tant. Ha començat l'atac,
ja està,
dir, el contraatac, i ara ens explicaràs aquest primer pas del Futbol Club Barcelona.
Alerta. Un primer pas que se'n forma a demandes cap a mitjans i periodistes. No sabem el nom de mitjans ni de periodistes que entren dins d'aquesta demanda, però sí...
Moment, deixem explicar el Rocamora, després però vostès sí, aporten el que vostès...
Sí, el número. És a dir, sabem que el Barça ja ha presentat 5 demandes contra mitjans i periodistes sí, pel cas Negreira, que en té 4 més per presentar demà mateix, i de fet el diari Esport encara n'afegeix 5 més. Diu que n'hi ha 5 més en preparació.
Fixa't.
Total, sumant, sí, sí. Serien 14 demandes contra fixa't. Periodistes i mitjans de comunicació que han parlat del cas Negreira i el Barça, diu el club, per defensar la honorabilitat del Barça en tot aquest...
Per tant, parlem de 15.
I espera't.
En total, 9 ja fetes, les 5 presentades avui i les 4 demà, i n'hi ha 5 més a la recàmera a presentar els propers dies.
Sí, sí, i espera, i té una cosa.
I, a part de, a banda de mitjans, també parlem de periodistes.
Persones, persones. De mitjans i de periodistes.
Ja podeu, aquí al RAC, ja podeu obrir una compte de Wallapop.
Hombre.
Preparar per vendre-ho tot, perquè tancareu immediatament, perquè em consta...
Mira, a mi em consta. Jo tinc els dos primers de la llista, ja ens els podem imaginar.
Si la base és doncs els podem imaginar, perquè, perdoni un moment, la llista, no sabem els noms.
No
sabem ni mitjans ni noms. Però vostès, no li ha arribat res, perquè no ha arribat enlloc. No cal inventar-se, no li ha arribat res.
Ja et dic jo el que m'ha arribat, que ja ho pots imaginar, eh?
No, digue-li.
Aquell d'allà, els de... La ràdio d'allà.
Qui?
I el de la tele, que surt cada migdia. I és
el Parreres. El Parreres, la central lechera.
A mi també m'ha arribat que aquí també rebeu, eh?
Sí. Aquí? Vamos. Aquí. El Jordi Bastel.
A la RAC1, Basté.
Jordi Bastel.
Basté. Clapés.
Sí.
Pariser. Rocamora, Saperes.
Sí,
Pou. Tot. Xavi Puig. Albert Com.
Sí.
Xavi Bosch. O sigui...
Xavi Bosch, que jo sàpiga, no és de RAC1, eh?
Bueno, però
ho perquè aquí posa vostè
bueno,
i el sac.
Perquè ell també parla del Barça i fa les previsions.
Que li posin la querella al Xavi Bosch, no al Xavi Bosch de RAC1.
Però, bueno, però aquí també rebreu.
I el Jordi Costa d'aquí del RAC també.
Ara.
No, Jordi ja Costa no és aquí.
Però li surten 14, vostè, avi?
No, a veure, deixem-ho.
És que ha dit 8 noms, eh? Clar, o sigui, descomptant el Xavi Bosch, 8 noms d'aquí.
11, que són els que m'han arribat aquí. Un moment, jo les meves fonts...
No, i la respecto.
El sí que li caurà cadena Santa Perpètua. No sortirà mai més del Talego. Mai més. Per traïdor. És el més fastigós que he sentit mai en boca d'un micròfono. És, i català, eh? I aquí cada matí tenien aquí la trucada amb el senyor Sique. Cuéntanos. Gomita arroja sobre Catalunya.
Ara.
I el Jordi Bastel aquí refregant-se com si fos... Bueno, com si fos un jabalí ple de fang.
A veure si es calmen una mica. El gat negre estan molt tensionats. Home. Per tant, aquest seria el primer contratat.
No. I a més, pocs dies després d'aquelles paraules al president Laporta.
A més, Laporta ha habilitat un mail...
Sí,
pels socis.
El diari Esport...
Segona dada important.
Que ja el club ha habilitat aquest correu electrònic per tota aquella persona, tots aquells socis que tinguin informació que pugui servir al club en referència al cas Negreira, informació que pugui girar-se després en forma de denúncia o de querella, doncs que també ajudaria. No, ara mateix no el tinc. Dic que habilitarà, encara no el té.
Jo li penso enviar...
La intenció del club d'habilitar-lo. No, que encara no el tenim, avi.
Li penso enviar, president, datos molt importants, com per exemple que el periodista Sique Rodríguez, que és el que va destapar tot això, el volíem fitxar aquí al RAC, eh?
Sí.
El volíeu portar aquí al RAC, eh? I ha sigut el motor de la destrucció de Barcelona, eh?
Hauria estat com el virus...
Un traïdor.
El virus de la Catalunya...
És pitjor que el Putin.
Exacte.
Pitjor que el Putin. És el Putin d'aquí.
Sí, senyor.
És el Putin d'aquí.
Sí, senyor.
Bueno, aquest és el primer contraatac que tenim del Futbol Club Barcelona.
Jo crec que aquelles paraules no només anaven cap aquí. Jo crec que hi ha una roda de premsa prevista, com sabeu, que no té data, però que en aquella roda de premsa que no ha de trigar gaire en arribar, perquè Laporta ja va dir que estan recollint tota la informació, com sabeu, hi ha aquesta investigació interna, vaja, no és interna perquè ho està fent fora del club per Andreu Vandereinde, però quan acabi aquesta investigació tindrem la roda de premsa del club on teòricament ha de donar més detalls, potser també en aquest sentit.
Ho vàrem veure en el judici del procés que el resultat va ser òptim.
Toca la guitarra elèctrica.
Però em refereixo que pot ser boníssim tocar la guitarra i portar altres casos, però el que és el judici del procés...
Allò ja anaves amb la sentència abans de començar el judici.
El
que passa que ja no les tens totes.
Jo les tinc totes perquè jo... A veure, d'aquest tema Negreira, la veritat, tampoc n'he parlat massa.
Et veig a Brasil amb el Dioni. Fugit allà perquè no vinguin a perseguir la
justícia. Doncs miri, a Brasil sí que m'hi veig. Amb el Dioni, no. La veritat és la... O sigui, m'agradaria anar a Brasil, m'encantaria, però amb el Dioni no hi tinc cap ganes d'anar amb el Dioni.
Espera't.
Ni se'm passa pel cap.
Se te posaran els pezones com...
Ai, per favor. No, i recordem que...
Com a pezones.
Com a pezones pilongues. Els pezones es quedaran com estan ara.
Recordem
ni castanyes pilongues, ni res.
Com a petxines pelongues.
Estan contents avui.
Els ha encantat. Aquest contraatac de Laporta ja ens ha
anat. Campeones!
Però campeones de què?
Oh, de la veritat, que és el més important.
Sí, senyora.
La veritat és el millor títol que pot tenir Barcelona.
És que...
I moltes caretes de gent que fa veure que és del Barça no és i està destruint Catalunya,
ara
saltaran.
Ara.
I es demostrarà que tot això que és negrita quedarà en res.
Sí, senyora.
Serà bueno, no, com el això, cas del
això,
paperni.
Això que diu vostè no és el primer periodista esportiu que també ho diu. Que això pot quedar en res i aleshores veurem.
I molt de gos trofero i no s'ha trobat res.
Sí. I tots aquests que van buscant s'hauran de posar el nas al cul.
Gossos troferos.
Bé, gossos troferos?
Sí, sí.
Aquells que busquen les trumfes.
Sí, però què... Què
és el que busquen? Busquen.
Aquests que són els periodistes que busquen...
Ara, home, ja veig que s'ha entès la metàfora, gràcies a Déu.
Bueno, no, home, és que no sé de què em parlava, m'he quedat així ara, dic ara de què em parla aquest home. Bueno, home...
El gos trofero...
Això el busca, li diu al mitjà, al periodista.
Busca, busca.
O Florentino li diu a...
Espera que ensumo.
Búscame, por favor.
Esto que ensumando.
¿Ustedes están escuchando el numeret que están fent ara?
Búscame, por favor. Casadora,
que s'haurien de sentir, eh?
És el que fa el periodisme amb el Florentino.
O sigui, ara estan fent els periodistes de...
Sí, que busquen coses de Barcelona que no existeixen.
Tipo Ferreres, per exemple.
Per exemple. Dime, que ensuma. Dónde quieres que ensume?
Aquí hi haurà un terremoto más grande.
Sí, és el McDonald's més que...
Aquí va un terremoto más grande que los que hacía yo con el castor. Búscame, por detrás, que el miras...
Ensuma. Ja l'encuentro la trufa.
Quan acaben amb la trufa i el gos perrero i tot això, el rotllo aquest que porten...
Com si fan el culo d'una perrinya. Busca.
Tristíssim, el capítol que acabo de veure ja és el colmo, ja. Bueno, Rocamora, gràcies.
No, a vosaltres.
Gràcies perquè veus la tarda com es presenta.
Sí, la veritat, la samarreta dos anys. M'està sortint tot el nas.
Vagi lavabo, sisplau.
M'he apretat tant el nas.
Va, home. De veritat.
Bé, anem amb una altra qüestió de la tarda i és que l'hem de situar a París, perquè Emmanuel Macron no cedeix i assegura que la reforma de les pensions entrarà en vigor a finals d'any. Passi el que passi. Avui el president francès ha fet la primera aparició televisiva després que el seu govern ha superat dos mocions de censura.
Sí, sí, per només 9 vots, recordem-ho. Macron defensa que ara només queda la llum verda del Consell Constitucional, que podria fer alguns retocs menors a la reforma. Macron, que manté la confiança en tot el seu govern, també amb la primera ministra Elisabeth Borne, tot i les protestes, recordem, al carrer de fa dies i que han deixat centenars de detinguts. El president francès admet que allargar l'edat de jubilació de 62 a 64 anys a França no li agrada, però que ho ha hagut de fer pel futur dels francesos.
Es que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme?
Creuen que em fa feliç fer aquesta reforma? No. Creuen que no podria haver fet com altres i mirar cap a un altre costat? Sí. Però la realitat és la realitat. Era necessari fer aquesta reforma. Quan vaig tornar a la política hi havia 10 milions de jubilats. Ara n'hi ha 17 milions. I a la dècada del 2030, 20 milions.
Dans les années 2030, on aura 20 milions.
I ha dit que està disposat a assumir la impopularitat que suposa haver aprovat aquesta reforma per decret.
No busco ser reelegit. Constitucionalment no puc. Entre els sondejos a llarg termini i l'interès general del país, escullo l'interès general. I si per fer-ho cal assumir la impopularitat, l'assumiré.
Entrevista hores abans, Toni, que es faci una nova vaga general a França demà.
Demà.
Macron ha defensat les protestes pacífiques, però ja ha avisat que no tolerarà que es generin el caos.
Quand des groupes utilisent l'extrême violence...
Quan hi ha grups que utilitzen la violència extrema per atacar representants democràtics, quan utilitzen la violència sense regles perquè no estan contents, això no és la república.
Alors là, ça n'est plus la république.
Perdona que te digui, sí. Però jo que conec França, perquè com a enginyer he estat molts anys ahí treballant, sí, muntant cadira de dentista.
Ah, també a França?
Sí, me l'encargaven, perquè deien que com jo no lo muntava ningú, jo he viscut a França i t'asseguro que aquells francesos se queixen del retrat de l'edat de jubilació, però si no treballen mai... No treballen mai. Tu vas ahí...
Qui? Els francesos. Mira, no treballen mai.
Mira què diu la Míriam, que con una voz de princesa. Demà que n'hi ha vaga general. Tu vas ahí...
Els francesos el que fan és que surten al carrer, sí, i es mobilitzen.
I protesten.
I protesten, per exemple, per l'increment de ara, per exemple, de l'edat de jubilació. Aquí no movem el cul... Pràcticament no es movem per res, es puja l'edat de jubilació i quanta protesta hi ha hagut?
Cap.
És que m'està contestant la xurra per la menina. Que no és això. Jo t'estic dient que tu vas en França i sempre estan fent huelga general.
Que no treballen.
Sempre estan con la revolució del 68, del 79, con la guillotina en el bidet, que si m'he inventat Messier Collier, i tu vas por Messier Collier,
le bonbon, le mon chéri.
I després tu...
Que m'estava rejant tot. Sí,
i tu vas por la Costa Brava i què passa? Que està plena de francesos.
Bueno, això sí, que té que veure.
Porque, bueno, porque hay la Semana Blanca, la Semana Fúrcia, la Semana de Moncherí, la Semana de Le Cigarré, la Semana de Le Pipí.
La
Semana Blanca.
I cuando,
entre això i la vaga general, quan treballen.
Exacte.
Què més le dona quan se jubilin si no treballen mai? I, además, a mi me acaba engordo los franceses.
Venga, l'altre.
Porque siempre están enfadados, ¿eh? Y nos cremaban los camiones de fruta y verdura.
Això era, perdó, Toni, abans de que Espanya entrés a la Unió Europea hi havia el conflicte
No me venga camión de puro. Que un país triste. No me venga camión de puro, que un país triste.
Perdoni, a mi m'agrada perquè m'entenen...
M'agrada perquè tu estàs amargat i encaixa perfectament com un francès.
A mi, perdoni...
Sembla el de la pel·lícula, el de la pel·lícula aquella, de Dios mío, que hemos hecho. Sembla el protagonista de Dios mío, que hemos hecho, que sempre està amargat i vive con...
Doncs mira, aquell home, perdoni, estarà amargat i el que vulgui, però a mi em fa gràcia el de la pel·lícula Dios mío, que hemos hecho.
Igual de amargat que tu, que és Mister Omeprazol.
No, perdón.
Porque eres Mister Omeprazol para la cremó d'estómac, que sempre està con cremó d'estómac de l'amargor que tens.
Jo, perdoni, no,
si
no, no
t'hi fixes,
eh?
Si t'hi fixes, els càmpings sí, sempre estan plens de francesos.
Sí, perquè sempre estan de vacances.
No treballen mai,
sempre estan de vacances.
Tòpic.
I venen a passar diferents de nosaltres,
Tota la pel·lícula, Dios mío, però què nos has hecho de francesa, era aquest, no? Christian Clavier.
Mira que com se diu, Christian Clavé.
Clavier.
Christian Clavé, no m'estranya.
Y lo único,
sí, lo único boquete de los franceses es el vi y el formache, porque el caserío, a mí el caserío francés
la vaig querrir, l'últim cop que la vaig comprar la fan a Espanya. El que vaig comprar jo, que es diu La Vaca Guerrilla.
Però aquells deuets que tenen gust...
Es fa a Espanya. Perquè em sembla que era de...
La Baix Guerrilla
estava feta... Home, ja li dic jo. No, el producte no era francès. Era de... No sé si d'Astúries o d'on faig a dir...
Se n'è pas possible.
Jo li dic jo que La Vaca Guerrilla...
Se n'è pas possible, monsieur.
Ja li dic jo, La Vaca Guerrilla...
I Carla Bruni, que sembla una gatita...
Maula, és com una catita maula que te la fumarà.
Amb els adjectius.
Sí, senyor. Sí,
doncs los gabachos, lo gabacho es que no tenen... Son gent triste. Son gent triste, como Carla Bruni, que canta...
Bueno, és la seva manera de cantar.
Sembla que estic apretant.
Jo que veig, Toni, La Vaca que rie, La Vache que rie... va ser fundada a França,
Sí, sí, no. Perquè ara em vens amb l'historial de La Baix que rie. No cal que em vinguis amb l'historial. Jo et dic que vaig comprar fa 3 setmanes La Vaca que rie i vaig mirar d'on estava feta feta d'Espanya.
Bueno, perquè a la millor hi ha una fàbrica...
No cal que miris els orígens i si La Vaca era...
No, la marca.
La marca deu ser d'allà.
La fan aquí.
Però a la millor hi ha alguna fàbrica que la fan aquí.
Oi, és que perdoneu, és que aquí el programa...
La Vaca que rie.
No,
La Baix que rie.
Aquí el programa... Perdoni, dic, aquí, a partir d'ara, en aquest programa, permanentment hi ha el bar que s'analitza tot el que es diu a veure si és correcte o no és correcte. Jo vaig comprar La Vaca que rie i estava feta a Astúries.
Mira, ara he trobat una altra dada interessant. El 1968, la fàbrica de La Vaca que rie...
M'avorriu.
va obrir a Navarra.
Veus?
Van pues arribar a Espanya el 1968.
Vale, pues és el que estic dient. Pues no em vinguis, que si és de França...
Sí, des del 2010, que es van llançar els palitos de la vaca que ríe.
Y fotaré los palitos para luego.
Está igual de amargado que el de la película de esta de Dios mío,
que
son
muy pasadets. Es que entre uns i altres son muy pasadets. Venga, l'altra. L'altra con la vaca que ríe. Que realment, xatos...
Ah, clar, apenas 136 països.
La P amargue. La P un amargue.
Mireu, ja, sabeu que us dic quan acabi la temporada? Que ja us ho fareu. Ja us ho fareu.
Arregleu aquí.
Que vingui el Marc Serra i que s'arregli. Venga, acabem amb...
La P amargue.
Que aguanti. Pot callar?
Ja. Vols que anem amb l'emoció?
Tiene con prepa.
Por favor, ¿podéis callar un poquito?
Hombre, ya está bien. Ahora me callo yo. Que me ha cambiado de tema, hombre.
Tiene con prepa. Compré una baguette.
A veure, va, anem amb la moció de censura. Atenció, perquè Vox no n'ha tingut prova amb aquesta, sinó que ja parla d'una tercera.
Vinga. Parla d'una tercera, és el que li hem preguntat per als passadissos a Santiago Abascal, i amb to irònic ha dit... Dóna'ns unes setmanes, que sembla que hi ha una mica de demanda, perquè ells estan satisfets de com ha anat, tot i que hi ha hagut una derrota aplastant que ja es preveia avui al Congrés. Han tombat aquesta sisena moció de censura de la història d'Espanya amb només 53 vots a favor, els dels diputats de Vox i un ex de Ciutadans, que ara és el grup mixt. El PP també ha complert amb la seva abstenció i 201 diputats han votat en contra. Foto de Tamames al final amb el grup de Vox davant del faristol cridant Viva Espanya, i això després d'un debat que ha sigut llarg amb un candidat, Ramon Tamames, que ha reconegut que s'ha sentit còmode però decebut amb tothom i donant lliçons a...
Bueno, doncs anem a veure què és el que ha donat de si aquest segon dia d'ego de Ramon Tamames, que això sí, ha sortit content. No ha tingut que posar vaselina perquè sortís per la porta gran del Congrés, de l'ego que ha generat, però sembla ser que finalment ha pogut sortir. Jordi Armenteres, Arnau Mañé, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Viva Espanya, viva el rei, han cridat al centre de l'hemicicle.
I viva l'ordre i la ley! Pim-pam, dona, casito!
De todo respeto se l'han deixat, això sí.
De todo respeto, tete. L'han bugueado.
A veure, Jordi, m'acaben de dir que t'han fet l'enquesta del CIS?
Sí.
Ah?
El CIS existeix de veritat, tu.
Sí, doncs és el primer que conec que truca al CIS.
17 minuts al telèfon,
Caram.
Bueno, diré que no
l'EGM, perdona, quan et truca l'EGM és mitja hora,
L'EGM és llarg, sí.
Són 30 minuts.
Per però tant, demanem a tots els oients que, si us plau, tinguin paciència.
Sí, sí.
Si els truquen per fer una enquesta, perquè és important.
I que no diguin que són periodistes, perquè aleshores no compta.
No. Mira, jo dic que era periodista i que, per tant, si l'enquesta s'havia d'acabar en aquells moments, i van dir que no és el cas d'altres instituts privats que fan enquestes, sinó que el CIS també.
Veus?
També et diré que no m'han demanat qui votaré. Només m'han demanat qui vaig votar a les últimes generals fa 4 anys.
Pedro Sánchez.
Sí, me'n recordava. I m'he queixat que no em demanaven qui votaria, que jo volia fer l'enquesta de vots.
De vots, clar.
I m'han dit que no entrava, que no em demanava a tothom. Era una enquesta sobre relacions afectivos sexuals, parelles obertes, sexe amb terceres persones, okay, nivell de felicitat...
Okay.
Vull dir que, res, els resultats, doncs, mira, l'últim CIS va sortir divendres de la setmana passada, surt un cop cada mes, per tant, res.
Quin dislo.
T'han preguntat 26, si has posat les banyes a algú?
Oh.
Si poses... Sí, sí, sí. Sí.
Ah. És el que més li ha interessat a la Míriam Díaz.
M'han demanat. Molt curiós.
Home. I tu, Marta, això si te preguntes...
Escolti, vostè no m'ha de fer...
Va, anem amb el tema, anem amb l'home del dia, d'aquests dies, que és Ramon Tamames, que ha deixat clar això que de la nova política no li va, no?
No li va gens, i si us sembla fem un repàs de com ha anat tot plegat.
Vinga.
La seva intervenció. I escoltem...
Estem molt intrigats, Toni, perquè sí. Hi ha hagut una diputada d'Esquerra que ha penjat una foto.
Ah, sí.
I no sabem que estava ben Ramon Tamames.
Sí, com? Montse Bassa. Si aneu al seu Twitter...
La diputada Montserrat Bassa, d'Esquerra Republicana...
Sí, Montse Bassa,
ha
sí.
Fet un, ha fet un... Això ho estem improvisant totalment, eh? No,
sí, ara
no tenim
ho hem previst, de buscar.
Hem trobat la foto fa un moment amb l'Arnau i diu, hòstia, però què estava ben? Estava ben Coca-Cola, estava ben conyac, estava ben cafè, té un vas. O sigui, el seu escó, que ocupa l'escó de Santiago Abascal, i la pantalla que té davant diu, diputado, senyor Santiago Abascal, hi ha com una mena de termo d'aquests de cafè, hi ha un vas d'aigua, hi ha una ampolla d'una marca d'aigua, hi ha un vas que tant pot ser conyac amb el gel desfet, com Coca-Cola, com...
Cafè igualit.
Cafè igualit. Mm. Però seria molt igualit, si fos
molt cafè, igualit, no? Sí.
Coca-Cola.
I a més, la foto és bona perquè es veu que Ramon Tamames potser per això parla com parla i llegeix com llegeix, perquè té lletra de metge totalment.
Sí. Sí, sí. Jo, a primera vista, m'ha semblat cunyac. Sí que és veritat que seria estrany, la veritat. Però...
Ramon Mamames.
Ah, sí.
Ramon Mamames.
Mamames. Oh, gràcies, Tito.
Ramon Mamames.
Has passat de...
No ho sabem, per tant, no sabem, retirem la cuita. No ho sabem. No sabem si era cafè amb aigua, a vegades passa. Hi ha gent que li agrada barrejar, s'acaba el cafè i aleshores s'hi posen
no,
aigua.
O, que, vull dir que... o cafè amb gel, que se t'aigualeix sí, al final, que el gel tanta estona parlant uns i altres, que també més s'han queixat de que això s'allarga molt.
La Cailà, que és la bar del programa, s'ho està mirant amb tot deteniment. Jo crec que hi ha una... No ho sé.
Hi ha una cafetera, no? Sembla com
voleu?
Una
cafetera al costat.
Sí. Jo crec que és cafè... Jo, perdoneu, que sou uns malpensats, crec sí, que és cafè amb gel.
Veus?
Perquè és molt fosquet, això,
sí,
eh?
Sí, jo crec que és cafè amb gel.
El cunyac no és tan fosc, no?
Però estaria molt igualit, no?
Se li ha desfet.
Bueno, clar, si fas estona que el cafè el tens amb el gel, clar, es va desfent, sí, sí. Bueno, anem a la qüestió.
Va, sí, sí,
anem amb Ramon Tamames.
Sí, escoltem alguns dels moments destacats. Ara ho deies, eh? No li agrada gaire això de la nova política. Ha estat molt dur contra el to, contra els retrets d'uns i altres, contra la crispació d'aquests dos dies de debat al Congrés. De fet, ha renyat una mica tothom, com ja va fer ahir, ho escoltàvem aquí al Versió, però avui ha anat un pas més enllà. Ha comparat en més d'una vegada les tensions polítiques que hi ha actualment aquí al Congrés amb les que hi havia just abans de la Guerra Civil Espanyola. De fet, diu que fins i tot ara estem pitjor que llavors.
Porque esto no es una sesión parlamentaria, es un meeting. Atacando principios fundamentales de la convivencia, me parece. Creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez peores, las del 36 incluso.
Peores que las del 36. També ha tingut crítiques contra el feminisme. Aquí directament, no cal donar-hi més voltes, ha relliscat, perquè a part d'aquesta cita que escoltarem ara, que també és sorprenent, ha dit que el feminisme provoca més violacions.
Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Naturalmente, lo sabe usted, señor presidente.
En fi, ho dèieu ara, eh? Està cofoi, ha sortit engreixat. Diu que està molt content d'aquesta moció de censura.
Està amb uns pensaments, evidentment, del segle no 20, sinó...
Ens hem demanat, pràcticament, ho ha dit Isabel Catalana.
Els pensaments del 16. De fet, la culpa de les violacions és de les dones.
De fet, el referent feminista per Ramon Tamames és Isabel la Catòlica, per tant, potser sí que s'ha quedat una mica enrere. I és la sensació que ahir comentàvem també avui amb el Jordi, que era una Espanya de fa molts anys, en aquest cas, segles. De fet, està molt agraït a Vox que li hagi proposat aquest moment d'ego personal i demana que a Vox justament no se'l relacioni amb l'extrema dreta mai més.
Se puede decir que estamos en una situación de volver a las rutinas del año 36. El año 36, fascistas. ¿Por qué tanta mención de la palabra fascista? Pueden llamarlos neoconservadores, pueden llamarlo elitista, pero ¿qué es eso? El régimen fascista.
I ahir dèiem que no és un bon discurs, en recordeu, si no hi havia Calvot a Catalunya. Avui què? Avui n'hi ha hagut o no? Què creieu?
Segur.
Jo sí. Perquè és diguéssim, és normatiu i pràcticament forma part del que seria l'essència d'un polític. Si vols treure vots o vols el que sigui, sempre has de parlar de Catalunya, ni que estiguis en contra de que fa més hores de sol que Madrid. O, per exemple, que Catalunya té mar i la resta d'Espanya, parts d'Espanya, no en té. La qüestió és sempre un element, sempre buscar la crispació entre espanyols.
Doncs efectivament. Avui també hi ha hagut Calvot per Catalunya
sempre.
I en aquest cas, atenció, ha citat a Pau Gasol per acabar, és a dir, cita Pau Gasol, una cita bastant estranya.
Un altre nyordo.
Per acabar rematant contra Carles Puigdemont.
Catalunya, com decía Pau Gasol, és un pedazo d'Espanya. És la mejor definició. Y naturalmente tiene un futuro, pero tiene un futuro que no es el de Waterloo. Waterloo fue una derrota para Napoleón y va a ser una derrota para quien habita ese palacio bruselense de Periurbano.
I si us sembla, deixem aquí, perquè sí, és veritat que hi ha hagut molts hits, però vaja. També, més per cert, que ara ho escoltàvem, critica a tort i a dret a gairebé tots els partits, però és que ha acabat admetent que el discurs de la CUP tenia punts d'interès parlant de Catalunya. Per tant, ja no sabem gaire què pensa aquest senyor que defensa la unitat d'Espanya, però que agraeix o felicita part del discurs de la CUP.
Ha agraït el discurs de la CUP, ha criticat amb molta duresa el del Partit Nacionalista Basc. Ustedes no tienen por qué quejarse porque tienen el concierto.
I el de Junts.
I el de Bildu també l'ha criticat molt, i en canvi el de la CUP l'ha aplaudit. Pau Gasol en el seu dia va estar a favor del referèndum. Sorprèn que te mames, citi Pau Gasol per aquesta frase, però no agafi altres frases. Clar, no li convenen tant.
Bé, això és el que ha dit Ramon Tamames, amb algunes coses, amb alguna hi pots arribar fins i tot a coincidir, però la resta realment, en fi, la distància és absoluta. Dit això, satisfacció entre el govern espanyol, que els analistes, no sé com ho veieu vosaltres, diuen que surt clarament reforçat, Jordi.
A veure, més que satisfets i convençuts, des de Moncloa, l'entorn de Pedro Sánchez no s'ha cansat de repetir això en passadissos del Congrés, que el reforça. Diuen que l'expectació que hi ha hagut fins i tot és superior a la que esperaven. Mira, abans que hi havia el Rocco, l'audiència de televisió espanyola d'ahir, diuen que és molt sorprenent per la informació política que s'estava fent. Estem parlant de xers del 20% en moltes franges quan s'estava matent el debat. 24 hores de televisió espanyola va fer la millor audiència dels últims 3 anys.
Carai.
I què feien monogràficament al debat? Què diu Pedro Sánchez a tot això? Diu, primera conclusió, no tirem 10, 20, 30, 50 anys enrere. Això després d'escoltar Tamames ja hem sentit el que ha dit, amb moltes referències al passat. I dos, que les dretes, per molt que s'entestin a intentar fer-lo fora de Moncloa, en aquests moments no sumen per enlloc.
Usted se ha quejado de que el gobierno expusiera de manera amplia toda su gestión al frente del gobierno, pero no se olvide de una cosa. Usted aquí ha sido nada más y nada menos que elegido como candidato a la presidencia del gobierno de España. Nosotros hemos respetado su estatus de candidato a la presidencia del gobierno de España. Nosotros hemos respetado este Parlamento. Le pido también que respete al Parlamento, algo que no ha hecho durante estos dos días de celebración de la moción de censura.
Això perquè, recordeu ahir, que Tamames li deia a Pedro Sánchez no te respecta vostè per aquest Parlament, perquè ens ve a fotre la xapa d'una hora i 40 minuts amb moltes coses que nosaltres no li hem ni demanat. I sorprèn bastant que Pedro Sánchez ha acabat citant Pablo Casado. Recordeu que la relació entre Pablo Casado i Pedro Sánchez no era bona, com tampoc ho era amb Mariano Rajoy en el seu dia. I l'acaba citant per què? Perquè Pablo Casado fa un dels discursos polítics més brillants de la seva curta carrera com a líder del PP, precisament el dia que defensa el no a la moció de censura amb Abascal com a candidat ara fa 2 anys, i en aquests moments Alberto Núñez Feijóo és un cap de l'oposició que s'ha abstingut.
Hace 2 años, ante la primera edición de la moción de censura de Vox, quien dirigió entonces el Partido Popular tuvo un arranque de lucidez, también de decoro, de compartir con un partido democrático valores democráticos y decir, en referencia a la ultraderecha, y cito textualmente, no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes.
I avui sí que li ha tocat el torn, Jordi, al Partit Popular, en una situació, diguéssim, incòmoda.
Sí, força incòmoda. Cuca Gamarra s'ha queixat molt que s'hagi parlat tant de Feijóo aquests dies, precisament perquè no hi és, i aquesta és l'absència destacada, perquè, a més, tot i no tenir escó al Congrés dels Diputats, ell en aquests moments és, de facto, cap de l'oposició, i així es diu també des de Moncloa, precisament per això s'està donant tanta bola als cara a cara que hi ha al Senat, doncs cada 3-4 setmanes, depèn del calendari. Cuca Gamarra l'ha defensat per tot arreu, ha dit si se'n parla tant és perquè és l'alternativa, això és el que diu Cuca Gamarra, però acaba pontificant amb aquests 8 segons la seva conclusió del debat.
Este es el resultado de la España que controla Pedro Sánchez, pero la España real, sin duda, dentro de poco podrá votar
su moción de censura en las urnas.
És aquella política ficció que a vegades no saps què és l'Espanya real, l'Espanya socialista, l'Espanya progressista, l'Espanya a dretes, l'Espanya extrema dreta i com conviuen totes.
Va, no? A veure si algun dia deixen d'utilitzar la paraula Espanya perquè la fan servir per tot, fins i tot per netejar amb fire la cuina.
Mira, ahir buscàvem el discurs del Tamames, hi havia 122 mencions que feien referència a Espanya o espanyols.
És que, a més...
122, amb un discurs de 40 minuts.
Sí, és que al final...
Va dir Espanya, com a mínim, un cop cada...
És el que deia no sé quin parlamentari que he escoltat aquest matí amb un recopilatori que deia amb la paraula Espanya s'arregla tot.
Tu dius Rufián,
Rufián era. Mira, de Rufián en parlarem en els propers minuts amb Ernesto i Kaiser, perquè clar, tu dius Espanya i ja arregles la inflació, dius Espanya i ja arregles, pues, no sé, què diria jo?
La vivenda, per exemple.
La vivenda, la cistella de la compra.
Els trens.
Compra, Espanya, i ja arregles els trens. Espanya, i les pensions. Espanya. I ja està, i ja solucionat, arreglat, és així. Jordi Arnau, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
3 minuts i mig i ens saludem amb Ernesto i Kaiser.
Versió RAC 1.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Quan una moto va per l'autopista sona així. I si està assegurada amb Línia Directa, l'amo dorm així. Amb l'assegurança de moto de Línia Directa tens assistència en viatge des del quilòmetre zero i cobertura de casc, guants i caçadora. Canvia't i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine directe a liniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
¿Cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com. AENA. Aeroports per a tu. Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dóna vida al teu exterior.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle, oi?
Sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 65 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 65 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
RAC 1. S'apropa la gala de lliurament de la segona edició dels Premis DRAC.
El dilluns 17 d'abril, a l'Auditori de Barcelona, reconeixerem iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any.
Amb els guardonats a l'escenari, Marc Giró com a mestre de cerimònies...
I les actuacions de Siderland, Miss Raisa i el mag Jordi Caps.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC creats per RAC 1.
Si hi voleu venir, entreu a rac1.cat per optar a una invitació doble.
Tots som 1. amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Kia, Factor Energia, Fiac Assegurances, Unió Suïssa Joiers i Vueling.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Saludem a aquesta hora el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Obrim línies a Madrid. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Ara fa un moment fèiem referència a Gabriel Rufián i vostè ens en volia parlar de la intervenció de Gabriel Rufián en aquesta moció de censura.
Sí, però primero quería... té tota la meva solidaritat amb França. Lo he dicho claro. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí que s'entén, sí. Sí, sí.
Ya sé que es una broma lo que habéis hecho y... Pero Francia, una vez más, está demostrando lo que históricamente ha sido, y es un paladín de las luchas sociales y de la revolución.
Sí, sí.
Pero no la revolución de café. Esto no es el 68. Esta es la lucha de clases real, diaria y cotidiana. Y Macron va a salir muy deteriorado. Ya la presidencia francesa ya ha deteriorado con la utilización del 49.3 de la Constitución, del decreto.
Bueno, és el que deia, que la mobilització a França, per exemple, per l'increment del que costa ara, doncs, l'increment de l'edat de les pensions, doncs hi ha una mobilització social que aquí s'ha incrementat, per exemple, només cal anar quan es van incrementar les edats aquí a Espanya, aquí no hi ha cap mena de mobilització ni hi ha res. Aquí no,
así es, prácticamente... eso fue en el gobierno de Zapatero.
Claro, por eso
pero lo... yo estaba muy emocionado porque he visto que el viernes pasado la ganadora del premio Nobel, Annie Ernaux, que escribió unos libros que son interesantes para leer, aquí en España están traducidos todos, tienen los oyentes, escuchantes, pueden ver Los años, que es una novela muy clásica, o Vergüenza, que es dramática. Las novelas de Annie Ernaux son todas novelas que reflejan su vida personal y ficcionalizan sobre eso, pero la escritora se unió a la protesta el pasado viernes y estuvo allí y dijo: la reforma de Macron es la peor injusticia que se puede hacer a la gente, quitando años a sus vidas. Y dio su ejemplo, dice: mi propio ejemplo. Me retiré como profesora de la escuela secundaria a los 60 años. A los 62 me descubren un cáncer de mama. Pude morir a los 62. Pensar que la gente morirá antes de jubilarse es violencia real. No todos tenemos iguales condiciones para trabajar y añadir 2 años es un ataque a la vida.
Uh-huh. No, bueno. Estic totalment d'acord. I crec que, clar, és quan vas, t'acostes a la jubilació, cada cop... L'altre dia preguntava per la meva i, clar, ja no és el 65, ja te'n vas al 67 i escaig, i pujant, incrementant. Per tant, dona la sensació que és allò de la pastanaca que cada cop te la posa més lluny. Ernesto, bueno, què li ha semblat tot plegat al voltant de la moció de censura?
Bueno, yo creo que la moción de censura, acabo de publicar ahora un artículo analizando un poco lo que pasó ayer, porque lo que pasó hoy no tiene ninguna relevancia, es una moción de censura que es más peligrosa de lo que parece. Una moción de censura no se define solamente por el resultado de la votación, se define sobre todo por el contenido y por la cancha que se le da a determinados planteamientos. Y yo creo que el más certero análisis, porque yo creo que Rufián se ha convertido en un muy buen analista político de la situación española, su capacidad para, digamos, unir todos los datos es lleva mucha distancia de los demás parlamentarios. Probablemente él y el representante del Partido Nacionalista Vasco, Esteban.
Sí, Aitor Esteban, extraordinario.
Son los dos mejores analistas de la Cámara.
Totalmente de acuerdo.
Pero ayer el análisis de Rufián ha sido clave. Esto no es simplemente para dar una cantidad de datos, replicar con datos. Esto nos tiene que llevar a reflexionar sobre lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y en las elecciones probablemente de enero del 2024, las generales. Y si quiere lo comentamos,
sí,
porque
yo
creo que él ha sido ha sido muy interesante el análisis, ¿no?, y la manera de expresarlo.
Doncs, si li sembla, comencem pel primer document que ens ha seleccionat, que és Gabriel Rufián parlant de la pàtria.
Conocen a gente, a buena gente, vecinos, amigos, familiares de clase trabajadora, que odian a partidos que votan a favor del salario mínimo interprofesional y que aman y que votan a partidos que votan en contra de subir el salario mínimo interprofesional, cobrando el salario mínimo interprofesional. ¿Los conocen? Yo sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay tanto ratón escuchando y votando a gatos? ¿Por qué? La respuesta es terrible, pero es cierta. Porque hay un montón de gente dispuesta a votar en contra de sus intereses pensando que vota a favor de sus principios. Pero ¿cuál es ese principio? ¿Cuál es el más poderoso que puede existir en política? La patria. La patria.
Ernesto.
Bueno, aquí tenemos un planteamiento. Aquí el señor Rufián no se dedica a hacer lo que se supone que tiene que hacer un diputado en nuestra sabiduría convencional, como dicen los ingleses, a saber, echar leña al mono. Aquí lo que hace es un análisis político. Se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero es un analista político. Y lo que viene a decir es que la lógica de la moción de censura, la utilización del señor Tamames, que es un oportunista consumado, que se ha cambiado la chaqueta miles de veces, pero eso la gente no lo conoce. La gente lo único que sabe es que es un señor de 89 años que dice que vamos a la guerra civil y que hay que defender a la patria. Entonces, eso es lo que queda. Eso es lo que queda en el debate, que hay unos partidos que quieren romper España con los que el señor Sánchez pacta. Y esto es muy, muy relevante, porque la patria es un argumento que da respuesta para todo. Y yo creo que Rufián lo explica muy bien. Mírelo, oigámosle.
Sí, sí.
¿Qué te dice Vox? Bueno, pues Vox te dice que si tienes hambre, España. Que si no tienes casa, España. Que si no tienes trabajo, España. Que si tienes casa pero no la puedes pagar, España. Que si tienes trabajo pero cobras muy poco, España. España, España, España. Eso es lo que te dice Vox. Y hay alguno que aplaude porque no se entera de la película. Vox, trabajador, trabajadora, te dice que la patria es tu nuevo Dios, que la patria es tu nuevo Dios y que le tienes que rezar, que le tienes que rezar a una bandera mientras ellos cierran un hospital.
Però estic totalment d'acord amb Gabriel Rufián, llavors ho comentava, que estic totalment d'acord amb ell. Ara, els que són, els que tenen com a Déu, com a adoració a Espanya, la paraula Espanya, els que són del addictes a Vox, no s'escoltaran Gabriel Rufián. I aquest missatge, dubto molt, Ernesto, que se l'escoltin, perquè ja només la paraula, o sigui, ja només el nom de Gabriel Rufián ja els genera urticària, ja no el volen ni escoltar.
Ah, pero eso no tiene ninguna importancia. Rafael Rufián, evidentemente, no habla para esos. Gabriel Rufián habla para los trabajadores de Santa Coloma de Gramané, donde él hizo la inmersión lingüística, donde nació. Él habla para toda la gente que es capaz de comprar el mensaje porque está desesperada y porque cree que el gobierno de Pedro Sánchez no le resuelve los problemas. Para esa gente habla, es un analista político colosal. Espero que no se lo lleven a Cataluña, espero que sigan en el Congreso. Necesitamos gente como Rufián. ¿Entiende lo que viene a decir él? Es la dinámica de la situación política en España. Lo que está diciendo es lo que se va a jugar en las elecciones autonómicas y municipales y en las generales de probablemente enero del 2024. Este es el tema. Este es el tema. Y escuchémosle porque él lo explica muy bien cuáles son los problemas que hay. Escuchémosle porque
votó
tenemos
en contra de todas las ayudas que salvaron la vida literalmente a millones de personas en lo peor de la pandemia. De todas. Vox no ha votado jamás, jamás, a favor de subir las pensiones contributivas y no contributivas. Vox ha votado en contra de una ley de infancia para proteger a los que más necesitan ser protegidos en un país con casi un 30% de pobreza infantil. Vox votó en contra de una ley de convivencia universitaria a favor de los estudiantes. Vox no ha votado jamás a favor de ninguna inversión en ciencia. Vox no ha votado jamás a favor de ninguna medida en contra de los oligopolios eléctricos, como por ejemplo el autoconsumo eléctrico. Vox ha votado siempre en contra de cualquier iniciativa a favor del medio ambiente. Vox no ha votado a favor de que las trabajadoras del hogar, si quieren, puedan acceder a un paro. Vox ha votado en contra de vender a pérdidas, y eso que dicen que son los del campo. Vox ha votado en contra del ingreso mínimo vital, y Vox jamás ha votado a favor de subir el salario mínimo interprofesional.
Y aquí está el problema. La gente, no solo la que vota ahora Vox, sino una gran parte del PP, porque este es el problema, es el lenguaje. Lo que viene a decir Rufián también se aplica al PP. Porque el tema de la pàtria, evidentment...
Sí, sí, no, és el que li anava a dir. És un discurs que també se'l podria dirigir.
Por eso
podria...
se abstienen, porque ellos están de acuerdo. Lo único que hacen es el paripé. Mm. Entonces, lo que viene a decir es que sin haber votado ninguna medida para ayudar a la gente, sin embargo, la situación de desesperación de la gente hace que compre esta medida, que compre esta idea de la patria, porque todo el mundo quiere estar incluido en algo. Lo tiene razón, Rufián. Eso ya, desde Renan, que fue el ideólogo sobre la nación francesa, lo sabemos. Entonces, el problema consiste en que nos tomamos un poco a jauja esta historia de la moción, pero no tenemos en cuenta que durante 48 horas las televisiones, los medios, las radios han estado bombardeando. ¿Y qué es lo que ha escuchado? Fundamentalmente la gente que ha escuchado. Dicen que ha habido un aumento notable, de la que es un récord de 3 años, he escuchado, en los niveles de audiencia. ¿Qué ha escuchado? Que España se rompe. ¿Cuál era el planteamiento de Rajoy? Que España se rompía. ¿Cuál es el planteamiento ahora? Que España vuelve al 36. Y este señor tiene 89 años. Y lo único que la gente sabe, porque no sabe que es un chaquetero, no sabe que incluso como economista es un fraude, no sabe que cambió de partido de una manera notable, no sabe que plantea un programa neoliberal que ya ha fracasado y que incluso las grandes organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y otras instituciones ya ni siquiera se atreven a plantear en las condiciones de la pandemia y de salida de la pandemia. No, no sabe, sabe que es un excomunista. Y entonces un excomunista dice, oye, es que nos llevan al 36. Oye, es que la revolución no empezó en el 36, no fue un golpe de Estado contrarrevolucionario, que empezó en el 34 porque la gente se levantó en Asturias. Ese es el origen que ha explicado Tamames de la situación en España. No fue un golpe contra una república y contra un gobierno democrático salido de las urnas. No, no, no. Eso empezó en el 34 y, por lo tanto, evidentemente la intervención de las Fuerzas Armadas Españolas fue legítima. Y que esto no es ni bueno ni malos. En fin, la cantidad de barbaridades de historia que ha escuchado de toda España en las últimas 48 horas no tiene nombre. Es para llorar de vergüenza, Tony. Es para llorar de vergüenza. Eso en el Parlamento, en las Cortes Españolas. Entonces, el mensaje es ese. Que lo compren unos o que no lo compren otros, no lo sé, ya veremos. Pero hay algo más que advierte Rufián, si lo podemos escuchar.
Una moción de censura se hace para censurar a un gobierno, y muchos de nosotros también pensamos que este gobierno tiene motivos para ser censurado. Eso es lo que he comentado antes, de que hay mucha gente que escucha a esta gente con cierta atención y que le llega la melodía, es por su abandono. No me queda tiempo, pero me gustaría hablar de hipotecas, me gustaría hablar de precios. A ustedes, señorías del Gobierno, no les va a echar una moción. A ustedes, señorías del Gobierno, les va a echar la inflación. Y no es de recibo que un ministro de este Gobierno, cuando la gente no puede comprar alimentos en un supermercado, les diga, bueno, pues vete al de enfrente.
Es decir, lo que tenemos por delante es una batalla de a cara de perro, porque el PSOE no llega con sus votos. Para llegar a constituir una mayoría, necesitamos que, digamos, en el panorama político, se necesita que Yolanda Díaz, a través de Sumar, llegue a un acuerdo con Podemos. Y que un proyecto de coalición Yolanda Díaz-Pedro Sánchez obtenga la mayoría para formar gobierno. Este es el panorama. Ayer una presentadora de televisión española, un error lógico de esos errores que se producen cuando transmites, y va retransmitiendo rápido, a las 4 de la tarde, yo puse un tuit, dijo, ha terminado su explicación, sus argumentos, la vicepresidenta del gobierno, Yolanda.